Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Si els ciutadans haguessin sabut el que passaria després de les eleccions del 20 de novembre, la gran majoria hauria votat el mateix. Així ho indica una enquesta del CIS que s'ha donat a conèixer avui, coincidint amb la convocatòria de les eleccions del 26 de juny. Diria que van ser el 20 de desembre, no el 20 de novembre. Coincidint amb la convocatòria de les eleccions del 26 de juny, aquesta tarda ens preguntem, bueno, què passaran aquests comicis, com jugaran les seves cartes als diferents partits polítics. En fi, de tot això en parlem tot seguit amb el periodista i cronista parlamentari Josep Maria Martí. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al programa. Les eleccions van ser el 20 de desembre, no? O novembre? Sí.
No, desembre.
Per tant, aquí hem
tingut... Per primera vegada la història van ser el desembre.
Hem tingut un lapsus compartit, que després ja compartirem a la redacció. Dit això, abans de res, bueno, deixem dir que estrenem llibre, que el tenim a punt de sortir a les llibreries, L'escó invisible. Expliqui'm una mica, afegim un abans de...
Un spoiler.
Sí, un spoiler, però mínim.
Perquè surt a la venda el dilluns que ve.
Surt a la venda el dilluns vinent.
Dilluns vinent.
L'escó invisible.
A veure, mira, així en plan titular.
Deixem apuntar converses, fins i tot, off the record.
Sí, més o menys.
A veure si el veurem als jutjats.
No. El que explico, puc explicar, i ho puc explicar d'aquella manera que jo crec que es poden explicar. Les coses es poden explicar. Fins i tot, perquè, esclar, el Parlament ha anat augmentant, una de les coses que dic és que amb el pas del temps ha anat augmentant la presència de dones, aleshores, esclar, ara és mixt el Parlament. Hi ha hagut també...
Marro.
Temes sentimentals. Apunto algunes coses, però només ho apunto. No, en fi, els interessats sí que sabran, i el seu entorn també, però...
Però hi posa inicials? O...
Ja ho llegireu. Però s'ha de fer d'una manera que, home, que es diguin, però que tampoc... és un llibre fet amb, bueno, per humanitzar una mica la política i tampoc per anar a matxacar a ningú. És una mica un resum, i les converses que tenim aquí, posades en llibre.
Molt
si
bé.
Fa o no fa, el tema és aquest.
Doncs, si li sembla, abordarem el llibre la setmana vinent, perquè l'acabem de rebre i no hem tingut temps ni de pràcticament començar-lo a fullejar.
Encantat.
De seguida parlem sobre aquestes eleccions. Recordem, avui signat Felip VI la nova convocatòria d'eleccions el 26 de juny, però abans centrem-nos en aquest viatge oficial de Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, a Bèlgica, una visita oficial marcada per la polèmica. El president va assegurar en un primer moment que no s'havia de reunir amb cap al càrrec a Brussel·les perquè no era l'objectiu del viatge, recordem-ho.
L'objectiu d'esta visita no era hablar, ni jo pedí tampoc hablar, con ningún representante de la Comissió Europea, porque no era el objeto. Cuando tenga interés en hablar, se va a producir lo que se tenga que producir. Y estoy seguro que no solo va a ser el interés de la parte catalana, sino que seguro que va a ser también el interés de la parte europea.
Dues hores després, però, la portaveu comunitària Mina Andreeva va donar una versió molt diferent d'aquesta qüestió.
Puc confirmar que es va contactar al gabinet i des d'allà es va enviar una resposta dient que, malauradament, l'agenda del president Juncker no permet aquest tipus de reunió avui. Com pots veure al calendari, no hi ha cap reunió del president català prevista amb cap altre comissari.
A tot això, el representant del govern a la Unió Europea, Amadeu Altafaix, també va reconèixer ahir que va preguntar si era possible una trobada amb Juncker.
Jo mateix vaig informar a la Comissió Europea, al gabinet del president, de la visita oficial a Flandes que feia el president el cap de setmana i que abans de marxar el dilluns, si hi havia alguna disponibilitat d'agenda del president Juncker, podíem intentar potser fer una trobada breu. Des de la Comissió Europea se'n va agrair a l'interès, però malauradament per agenda no era possible i ho deixem per una altra ocasió.
Doncs la sorpresa ha vingut avui quan Neus Munté, portaveu del govern, ha afirmat que, tot i que es van enviar correus electrònics per avisar del viatge de Puigdemont, no hi va haver cap petició formal d'entrevista.
Aquesta comunicació es va fer i per part de la Comissió Europea, i així ho va comunicar també la seva portaveu, es va agrair aquesta comunicació, però es va manifestar que hi havia una qüestió d'agenda que impedia que pogués haver qualsevol contacte. El contacte no es va demanar, perquè, insisteixo, l'objectiu del viatge era un altre, però sí que es va comunicar, com s'ha fet sempre, i continuarem fent.
A veure, m'ho pot aclarir? Perquè ja m'he perdut.
La clau...
es va demanar, però no es va demanar.
Sí, això la clau és una paraula que diu Neus Munté, que és formal. formal. És allò de la calculada ambigüitat, que en termes de diplomàtics, i més amb una diplomàcia tan qüestionada o tan així que ha d'anar tant en compte com la catalana, ha d'actuar d'aquesta manera moltes vegades. Jo no estic ni defensant ni atacant ni dient si van fer bé o van fer malament. Em sembla que no hi havia altra manera de fer les coses. Amadeu Altafaj, que és una persona que coneix bé com es mou Brussel·les, perquè ha estat portaveu d'altíssims càrrecs durant molt temps a Brussel·les, de la Unió de la Comissió Europea, ho ha dit ell, ja que estem aquí, que hem vingut a veure personatges de Flandes, empresaris, líders polítics de Flandes, que sapigueu que el president de Catalunya està aquí i, home, això és una manera de dir, home, si ens agradaria, és una manera, però formalment, la petició formal expressa, no la fas, i no la fas per evitar que diguin que no d'una forma ja rotunda i clara. Segurament, si en aquests moments, perquè certament Jean-Claude Juncker s'ha reunit recentment amb líders regionals, també, però, esclar, Catalunya té ara des de l'any 2012, diríem, té un conflicte amb l'estat espanyol i és una qüestió sensible. Segurament, si Nicola Sturgeon, la presidenta d'Escòcia ara, o abans de... ara, perquè el 23 de juny hi haurà el referèndum del Brexit, veurem què fa Escòcia, veurem si surt segons què a la Gran Bretanya, si Escòcia... En fi, on hi ha una zona calenta, podríem dir, una zona de possible conflicte diplomàtic i això, doncs, Europa...
Ho evita,
i el que té un cert interès que el rebin, però un cert interès, però no té cap ganes de que formalment li fumin la porta pels morros, ho demana d'una forma així ambigua, no? Calculada ambigüitat. Estem aquí, si l'agenda ho permet, que no és el mateix que dir tal dia, tal hora, volem ser rebuts, i que diguin no. D'aquesta manera tothom més o menys salva la cara. Altra cosa és que a Madrid, clar, s'hi posin ràpidament...
Ja faré jo una trucada, aquí calgui, perquè rebin el president, sí. Això és que no ho saben demanar bé.
Seria allò de feta la llei i feta la trampa, no? Una mica, és a dir, sí, però no. Sí que es va demanar, però no oficialment. Seria la qüestió.
La paraula és formal.
Per evitar, en aquest cas, un cop de porta. Parlem de les eleccions d'aquest proper... 26 de juny, que ens podem... Això és res, tres dies més tard de la revetlla. Vull dir que alguns aniran a votar...
Amb la coca aquí a la gorja.
Sí, potser serà la millor manera d'anar a votar, encara amb la coca i el cap que t'ho té per les orelles. Si li sembla, analitzem-ho partit a partit. El Partit Popular i Podemos són els que fins ara surten més ben parats a les enquestes. Com jugaran les seves cartes tant el Partit Popular com Podemos?
A veure, ja les estan jugant. Ja les estan jugant aquests dies i es veu clarament l'estratègia. Aquesta repetició de les eleccions empipa, emprenya, disgusta molta gent. I previsiblement augmentarà l'abstenció. Hi haurà gent que no anirà a votar. Els que sí que aniran a votar són els més convençuts. I els més convençuts són, normalment, els d'opcions més radicals, tant d'una banda com de l'altra.
Els que no canvien mai el seu vot.
No. El PP, per exemple, el plantejament que es fa, jo crec que aquí, en fi, políticament, això amb el temps, qui ja ho hagi d'analitzar ja ho analitzarà, els historiadors i tal, però realment és tan poc polític el que està fent Mariano Rajoy o que està fent el PP, però li està donant resultat. És increïble. La inacció, o sigui, wait and see, em quedo aturat,
Y vivir en paralelo, los problemas, ya eso lo dije al señor Évole, en paralelo, ya se apañarán.
Sí,
bueno,
sin enfrentarse a ellos se vive mejor.
No, pues claro, exactamente. Sí,
sí. No, porque es claro, ningú vol pactar amb nosaltres. I sembla que encara no entenen per què ningú vol pactar amb nosaltres, després de governar 4 anys amb una prepotència, que a les municipals ja els hi va passar, això.
Però si no he dit nada, jo...
Bueno, i aleshores diuen, com no volen pactar amb nosaltres i no sumen, entre ells, això és un poti-poti, a veure si no es posen d'acord. I això sí, mentrestant, doncs, qui pot, via UDEF, via Fiscalia o via ministre que deixen alguna cosa o el que sigui, o premsa dicta, van sortint coses que menys tenen la relació entre els possibles partits que poden pactar, que han pogut pactar una investidura, un govern. Com que això no ha sortit, ara... assegut tranquil·lament, Mariano Rajoy diu, mira, jo ara ja no tinc a l'Aznar empipant perquè ja té problemes amb Hisenda i ha quedat ara tocat. Esperanza Aguirre, una altra de les seves atàviques rivals, tot i que...
Ha plegat tot. De la presidència del Partit Popular de Madrid.
Exacte, i a més esquitxada al seu voltant i col·laboradors directes seus i persones nomenades directament per ella que estan imputats amb delicte, imputats per qüestions gravíssimes de corrupció. En conseqüència, ell, amb els seus fidels, els seus advocats de l'Estat al voltant, i pensant això, mira, tenim 6 o 7 milions que sempre, de votants que sempre els tenim, uns per ideologia i els altres per clientelisme, el clientelisme polític, és la gent que legal i lícit tot, que directe o indirectament, mira, un perquè té un càrrec, l'altre perquè... Càrrecs no de diputats, o no, allò...
Un ajuntament.
Sí, però tampoc regidor, senyor Marcelí.
Càrrecs de confiança.
Sí, però que, encara menys, mira, encara tots aquests hi són, tots aquests que estem esmentant hi són, encara menys. Junta de residus del municipi de, jo què sé, de Gratallops, que, bueno, Gratallops, va sortir d'aquest nom, el que
igual,
sigui, no?
Igual.
El Bierzo, allò, Comunidad de Regantes del Bierzo, això, i això es reuneixen un cop al mes i són 500 euros de dia, bueno, xullets d'aquests, n'hi ha a milers. I això és el clientelisme. No tots són allò, oh, és un càrrec de confiança que cobra allò 5.000 euros o 10.000 euros al mes. No, sí. I la gent, home, ja em va bé això. I li va bé el que té aquest xullet i a la seva família, i als cunyats, i als nebots, i esclar, tot això fa un grapat de vots. No és el PP l'únic, quan hi havia el PSOE també, Convergència també, el PNB també, no dic que només sigui el PP, no, i ara... Però això és un clientelisme. Tampoc és res il·legal, res absolutament il·legal, però sí que hi ha persones que diuen, home, a mi m'interessa que continuïn aquests perquè, mira, tinc aquest xullet. I això passa. I el que té el poder, i més si l'ha tingut en majoria absoluta, doncs té més repartidora. I això et garanteix que sense fer res, aquests ja els tens, i com que ara previsiblement baixa la participació, el PP, mantenint aquests, pot ser fins i tot que amb menys vots, però per la sistema d'on, per la llei d'on, encara pugui treure algun diputat més.
Fixa't.
Que té nassos amb la inacció que l'ha caracteritzat. Això per una banda, i em preguntava també pel tema de Podemos. Està clar que l'estratègia...
Podemos farà el que tothom dona... Bueno, ja molts analistes donen per fet que farà el sarpasso al Partit Socialista,
si
passarà a ser
si
segona força...
Si s'ajunta amb Izquierda Unida, sembla que sí. Perquè és clar,
no, això es dona per fet ja, que s'ajuntarà amb Izquierda Unida.
Sí.
Tot i que Izquierda Unida li pot passar, com a alguns partits a Catalunya, que es traspassin el negoci i a partir d'ara el porti... El porti
per la iniciativa, no?
Home, han fet un traspàs, però vamos, o sigui,
sí.
Ja ho vaig dir fa temps, que en fi, han traspassat el negoci i ara el negoci el porten els de Podem, perquè clar, la gent d'Iniciativa...
Busca'ls.
El sistema electoral que,
no sé on paren.
Que està vigent a l'Estat espanyol i a Catalunya també, és la llei d'on...
Izquierda Unida, el vaticini que faig jo, que els hi passarà el mateix.
Sí,
que avui... a més, no només ho dic jo, Gaspar Llamazares
aquest matí
avui ho ha dit. Sí. És a dir, m'ha vingut al cap el traspàs que es va fer aquí també del negoci d'Iniciativa per Catalunya.
Exacte. Però es troben, pel sistema aquest, per la llei d'on electoral, que és un partit que ha tret més de 900.000 vots en les anteriors eleccions, 900.000 vots llargs, i només dos diputats. És increïble, això. Perquè és aquest sistema de representació. Aquestes províncies, règim provincial electoral, que surten 4 o 5 només diputats, clar, 3 són del PP, 2 del PSOE, i per treure el primer has de treure una barbaritat de vots que Izquierda Unida, a vegades, en algunes províncies, ara no faci dir de memòria quines, però en algunes províncies, traient pràcticament el 20% dels vots, no va treure representació. Però, esclar, costa molt treure el primer diputat, costa bastant treure el segon, costa una mica menys treure el tercer. Esclar, aquest milió, 900.000, milió de vots, perquè, a més, les expectatives d'Izquierda Unida són d'un cert creixement. Aquest milió de vots posat darrere de la força de xoc o de la màquina de Podemos, home, li poden suposar, no aquests dos, li poden suposar 8 o 10 més, li poden suposar, En conseqüència, a veure, però és possible, perquè sembla que Pablo Iglesias ara el que tingui entre cella i cella és el sorpasso, que del segon,
exacte.
I és allò que pensa, mira, si em van molt bé les coses... puc ser president del govern.
I si no, cap
si
de
no, com a mínim, cap de l'oposició. Per qual, visualització cada setmana de cada cosa i tal. I aquí el gran perjudicat és el PSOE.
Uh-huh. El PSOE i Pedro Sánchez.
I Pedro Sánchez.
I el desgast que ha tingut, i el desgast que ha tingut Pedro Sánchez intentant formar govern.
Tot i això, no ho veia, això, Pedro Sánchez, perdoneu, no ho veia, que li podia passar factura.
Però sí, però ja ha anat a totes perquè si no ja se l'havessin carregat. Si no hagués fet tot
però
el que ha fet...
Però si ja, ho veiem, ja... jo des de casa, la meva senyora i jo a la tele, ho veiem, que no, això, malament...
Vendrà mal.
Vendrà mal.
Vendrà mal. I doncs esperis que encara en pot vendre més.
Veus? Sí, sí.
A tot això, i Ciutadans, com queda?
A veure, Ciutadans, abans, a les eleccions del desembre...
Perquè ara, clar, Ciutadans ve, clar, ve amb la signatura del pacte amb el PSOE.
Ciutadans va recollir vots, uns quants de provenients del PSOE i uns quants provenients del PP. Jo crec que aquests que van venir procedents del PP...
Tornaran al PP.
O aniran a l'abstenció, però, esclar, potser és aquest enrocament que va fer... lícit, només faltaria, legítim, que va fer l'Albert Rivera amb el seu pacte amb el PSOE, amb el Pedro Sánchez, clar, això li pot passar una certa factura. Després també se sent algun comentari que es diu, home, els de Ciutadans no els coneixíem, ara veient que a l'hora de la veritat negocien i es barallen com tots, són com todos. Bueno, això és una mica injust, potser, perquè, esclar, és que tal com estava la situació, potser no hi havia gaire més marge, però sí que aquella aura de novetat, a veure aquests nois com ho faran i tal, home, ara ja aquests nois ja són coneguts, ja són coneguts. Aleshores, jo crec que sí, el gran ideal seu seria que amb el que hem dit que és possible, falten dos mesos per les eleccions, hi poden passar moltes coses, però si realment el PP, per aquestes circumstàncies que hem comentat abans, puja una mica, i Ciutadans, i pactant amb Ciutadans, i si falten tres o quatre, allò, els Canaris, tal... I aconsegueixen la investidura, home, aquest és el gran èxit de Ciutadans. Si no, si realment es queden allunyats, no sé com quedarà Ciutadans.
Respecte als partits catalans, qui està millor posicionat és d'en Comú Podem i Xavier Domènech, no?
Són totes les enquestes ho reflecteixen, l'ambient també, i esclar, amb temes com el del divendres passat del Consell de Ministres, la decisió aquesta d'impugnar de portar al Tribunal Constitucional per part del govern espanyol els decrets de desnonaments i de pobresa energètica, etc. Clar, això dona ales indiscutiblement a Xavier Domènech, en Comú Podem, a Ada Colau. És indiscutible, això.
No,
és indiscutible.
No, li anava a preguntar per altres partits que la qüestió no està tan clara, com per exemple Convergència. Què farà al final? Es presentarà amb l'últim nom que es van presentar? Amb quin candidat es presentaran? Quins són els passos a seguir?
Democràcia i Llibertat ja
s'ha acabat.
S'ha acabat.
Ha durat.
Perquè va
com
ser...
un Carmelo la porta un cobertor.
Va ser allò negatiu pels seus interessos, perquè realment no hi havia gent que allò va despistar i no.
Es recuperarà més. El grafista tampoc...
Va
fer el mateix logotip, però amb les mateixes lletres, però amb Democràcia i Llibertat. Per tant, tornem a Convergència.
Sí, tornem a Convergència. Segurament no serà CDC o Convergència Democràtica de Catalunya, això no, però la paraula Convergència o Convergents, d'alguna manera, sortirà. Perquè, a més, en aquests darrers dos mesos, el partit, això ho vam explicar un dia aquí, ha fet una mena d'enquestes...
Llistes, no?
Sí, noms. De moltes coses. Han preguntat moltes coses als militants i als simpatitzants. Qui volia s'apuntava com a simpatitzant i opinava al respecte. I una gran majoria ha dit que vol, d'alguna manera, el nom de Convergents o el símbol de Convergents... Sí. També diuen que estan per fer un partit nou a partir de Convergència, però un partit nou. El que passa és que Convergència... Això és interessant dir-ho i curiós. Suposant que en el proper congrés decideixin crear un partit nou, serà un partit que no tancarà del tot Convergència Democràtica de Catalunya, per dues raons, bàsicament. Perquè si diuen, mire, s'ha acabat Convergència i ara és aquest, a les següents eleccions, les que siguin, les municipals, les europees, les que siguin, no tindrien presència mediàtica.
Els mitjans.
I no tindrien tampoc, no recollirien subvencions.
Esclar.
Perquè, esclar, aquell partit ja no hi és. Per tant, faran...
No pot ser un partit nou.
Faran una transició. Serà un partit refundat bueno, que, a partida.
Què és el que va fer, en aquest cas, en Comú Podem, en aquest cas, amb el link d'Iniciativa, que és qui els va obrir la porta als mitjans i el finançament.
Bé, i Iniciativa en el seu dia ho havia fet amb el PSUC.
Sí, bueno, però és que va mutant. És la mutació permanent.
En quant al candidat, bueno, jo em jugaria tot, que serà Francesc Homs altra vegada. No hi haurà grans canvis a la llista.
Doncs molt renovada, la llista.
Bé, és que, clar, experiments ara tan curt termini...
Però no es va especular amb la possibilitat de que Artur Mas...
No.
Artur Mas, ara mateix, comença a ser ja, com va dir Felipe González, un jarrón chino? No sabem on posar-lo?
Amb alguna declaració... No, ell té una tasca, que és redreçar el partit, i això és el que ho pot fer, perquè si d'aquesta manera les famílies no es barallen. Però, esclar, quan surt opinant de que si el Puigdemont això, que si els vicepresidents no s'haurien de veure, en aquí potser, en fi, s'hauria de frenar una mica.
Sí. La tasca de Jarrón. Ara, també em va sorprendre que ell, en una entrevista a 8TV, va dir que si li demanaven Convergència i Esquerra Republicana, que ell... Però si Esquerra Republicana...
Això és l'últim intent,
No tenen cap ganes de...
Cap ni un.
De que hi vagi ni ell, ni ganes de veure-la amb ell.
Esquerra Republicana continua... Volguem fer el sorpasso, mira, parlàvem abans del sorpasso, no? Però sorpasso de veritat, perquè en les últimes generals va haver-hi un diputat, només a diferència, 9 a 8, Esquerra 9, Democràcia i Llibertat 8. Volen fer el sorpasso per...
Però a Convergència liderar. No hi ha ningú més que Quico Homs.
Ara s'obre un procés de primàries perquè, i a veure si es presenta algú.
Jo quan veig els altres noms penso, jo crec que el Francesc Homs està amortitzat i parlant clar està més cremat. Sí,
però la visió de...
Està, no cremat, recremat. O sigui, no entenc com pot ser aquest el cap visible d'unes noves eleccions, que no ho entenc.
L'estratègia de Convergència en aquests moments no passa per despreciar aquestes eleccions, sinó, mira, mantenim el mateix equip, però l'estratègia passa per les següents.
D'aquí 4. Bueno, potser d'aquí 4 ja no estan a temps.
D'aquí 4 no, d'aquí l'any que ve, a finals de l'any que ve, sí, hi ha d'haver les de la Generalitat, després les municipals.
Però vostè creu que d'aquí un any hi haurà eleccions a la Generalitat?
Any i mig, sí. Estic convençut. Ja ho explicarem un altre dia amb calma. I, a més...
És com vam acabar.
S'està treballant més del que es pensa.
Jo li vaig dir una cosa. Jo veig a Puigdemont per anys.
Bueno,
no pues, un any, serà sinó per anys.
Serà perquè guanya aquestes eleccions.
Vostè està convençut que hi haurà eleccions d'aquí un
convençut.
Any?
Estic convençut. D'aquí un any no he dit un any. Entre un any i un any.
Bueno,
sí, entre 15 i 20 mesos jo estic gairebé segur que hi haurà eleccions. I a més, aleshores sortirà que hi ha molta cosa preparada, perquè en aquests moments sembla que el suflé ha baixat, però s'està treballant, eh? Entre vestidors s'està treballant. S'estan fent molts, però més de 100 projectes, però s'està fent amb discreció i externalitzats molts, externalitzats.
Com s'han de fer?
S'estan fent coses.
No ho digui, que el FMI seguirà vostè.
No.
I punxaran el telèfon.
No dic ni qui ho fa, ni on t'ho fa, ni res, però que s'està fent coses. I que el projecte continua, que els 18 mesos, que poden ser 16 o poden ser 20, però por ahí, a finals de l'any que ve, primers de l'altre, ja ho veurem.
Però s'ha dit res, que ho he dit.
Una jugasca.
Bé, i amb això anem amb lo d'esquerra. Un sopar, encantat.
Vinga, sopar, anirem a sopar junts, va.
Vinga.
Però quin dia, no?
Qui paga? Qui paga aquí? A veure, com va, com fem l'aposta?
Sí,
marquem-la ara. A veure, la Xènia Lobo, que prengui nota, que és la filanotària del programa, perquè la resta és un desastre.
Sí, a finals de l'any que ve. O sigui,
a finals de l'any que ve?
El 17, sí.
Finals del 17,
eh? Sí.
Sí, sí.
Hi ha eleccions, guanyo jo. I si no hi ha eleccions...
Si segueix Puigdemont, guanyo jo.
Sí.
Vale, fet. Vinga, ja està. Vinga,
finals? Que...
Sí, però atenció, si no hi ha eleccions...
No comencem a posar pegues,
si no hi ha eleccions. Si, defensar,
si no hi ha eleccions, clar.
Clar, si no n'hi ha hagut abans, tampoc, eh?
Ara m'he perdut.
No, a veure si hi ha hagut eleccions abans.
Diu finals del 17, clar. Què són? De
no,
a partir de quin mes?
Al complir-se els 18 mesos.
No hi ha hagut eleccions.
O gener.
Ni abans, ni...
Al final, el 18, sí.
Va.
Val, clar, ja està. Sí, sí. Molt bé.
I això ens dona que, ara parlàvem ja d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana sí que mantindrà el Rufián i...
Bueno, Rufián és una cara nova, és un nou rostre. I,
bueno, ara ja el coneixen.
I tardà també, diem que el tenim, també tenim amortitzat.
I on es preveuen...
Però bueno, aquests comentaris que fa, nosotros nos vamos, tot això...
Et distreu
molt. Mira, el veus al Congreso de los Diputados i et distreu.
Quan veus que surt el teu dius...
Ara aquí que ens ho descriurà, això.
Però on es preveuen, aquí no es preveuen grans canvis, un amunt, un avall, Esquerra, Convergència, però on es preveu més, de fet, està havent-hi més marro és en el PSC.
És el que li anava a preguntar, què ha passat aquí, perquè a mi m'agradava l'aposta de... Sempre he estat un gran defensor de l'aposta de Carme Chacón, i ara realment estic decebut que Carme Chacón no segueixi.
Hi havia una frase que vostè deia i que en el llibre la faig sortir una vegada, és Chacón on tour. Chacón on tour, se recorda? Perquè
sí,
es fa
tant,
Miami, aquí, Madrid...
Sí, sí, sí. Ara torna a desaparèixer.
Sí.
I ara, espero, evidentment, com que és l'AVE Fènix, tornarà a reneixer i apareixerà en el moment...
Quan
hi vegi possibilitats.
Quan les coses...
Sí, bueno, però dèiem... ho té fumut perquè, esclar, ella és una persona molt vinculada amb el José Luis Rodríguez Zapatero, allà va tocar el CIM, el ministre, persona de confiança, i, esclar, ara ja... I en aquí, de seguida, en punt va començar a dir-se ja seriosament que si les llistes, hi haurà eleccions i tal, de seguida ja va sortir Carles Martí dient, si es presenta la Chacón, jo em presento com a alternativa per unes primàries. I des de Madrid ja van dir, no, ja vindrà la Meritxell Batet. Meritxell Batet també, recordem, que és una persona casada amb un diputat del PP, això no vol dir res, però vol dir que viu a Madrid
no
i que
res.
També anirà i vindrà.
No,
escolti,
també
tirarà d'AVE.
Perdona, i la parella d'Inés Engramades és...
Convergent.
És convergent, vull
dir,
no vol dir res,
això.
A veure, què té a veure?
Jo no me'n referiria gaire.
Té a veure una cosa amb l'altra.
Jo no me'n referiria.
I de les comarques gironines.
A tot això, la llista, i anava recordant Carme Chacón, i anirà la Meritxell Batet.
Sí.
José Zaragoza repetirà?
Ell vol... Els alcaldes del Baix Llobregat, que sembla que cada vegada tenen menys poder, però encara en tenen, també ho volen,
també.
Però no sé si Meritxell Batet ho vol gaire. Al final, Meritxell Batet farà el que digui Ferraz. El que digui Ferraz, que és el local
del Suè de Madrid. És una dona de mando.
A veure, fa 4 mesos, recordarà que va haver-hi molt de lío a les llistes del PP, ho vam comentar aquí, perquè hi havia dos personatges que s'havien quedat allò fora de joc, que eren Pere Navarro i Maurici Lucena.
I les llistes del PSC, és que ha dit PP.
Ai, perdó.
Perquè ara m'estava jo buscant la llista del PP.
PSC.
Sí.
La del PP també va haver-hi lío. Allà anirem. Doncs hi ha el PSC i la Carme Chacón. No volia cap dels dos, de cap de les maneres. No volia cap dels dos. Al final, el Maurici Lucena, sí, que per cert ja ha plegat, i no repeteix, i el Pere Navarro va dir que de les maneres, amb la qual va quedar en el llim el Pere Navarro, ni el Senat, ni aquí, ni... I aleshores, ara, ha tornat a presentar-se, a presentar la seva candidatura. Escolta, jo estic aquí, Pere Navarro. Clar, que fa molt poc era el primer secretari, és que era el qui manava fa un parell d'anys. És que el PSC, el caïnisme del PSC és una cosa brutal. Aleshores, jo crec que Pere Navarro no té cap opció. Maurici Lucena ja ha plegat ell, ja va plegar, ja s'ha retirat també. Això li deixa les mans més lliures a la Meritxell Batet. I veurem les pressions per José Zaragoza. Jo crec que si depengués d'ella, no hi aniria. Ja veurem si aguanten les pressions dels alcaldes del Baix Llobregat, bàsicament.
I els que hem d'acabar. El Partit Popular, qui mantindrà de cap de llista?
Jorge Fernández Díaz.
Què diu ara?
Jo crec que serà el gran castigat. Sí, exactament el mateix. I jo crec que serà el partit més castigat en aquestes eleccions, especialment aquí a Catalunya, perquè, és clar, han estat passant coses darrerament que jo crec que el perjudiquen, i, sincerament, crec que el candidat tampoc té un carisma...
Bueno, jo crec que van a allò que se'n diu un acord de mínims. Avui ho deixarem aquí. Josep Maria Martí, l'esperem la setmana vinent per parlar d'aquest llibre, d'aquest escó invisible. Tinc moltes ganes de fullejar-lo.
Quantes pàgines té?
Bueno, és igual, la mala espada, ara que jo què sé. No
perquè
sé,
hi ha molta lletra.
És igual, fotos poques.
És un llibre...
No,
il·lustracions,
fotos
vol dibuixos.
Sí, una cosa.
Fem una pausa de 3 minuts i tornem. Josep Maria, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.